Com sempre, us informem de les activitats de l'aula. Comencem per aquesta informació. Dir-vos que els dies 15 i 16 d'abril farem la ruta guiada de la Barcelona maçònica, les petjades de la Societat Secreta de la Ciutat, amb David Rebelles. Com ja sabeu, hem hagut de fer dos grups, una tesa de demanda que hem tingut, i prèviament, el dia 1 d'abril, el mateix David Rebelles ens oferirà una conferència sobre el tema. Dir-vos que, com que sabeu, els que esteu us heu inscrit, doncs que després, continuant amb la ruta, farem, anirem a dinar a Can Culleretes, hem de tenir els menús molt abans per informar del que menjarem cadascú. Per tant, això és urgent, que ens pagueu la sortida i que ens doneu el menú, diguéssim, amb el que voleu. Després, al mateix temps, us informem, que encara no obre la inscripció, però us informem que farem una sortida de 3 dies pel Baix Camp, la Terra Alta i la Cabanya, del 14 al 16 de maig. Aviat obrirem la inscripció i us informarem. El que sí que hem hagut d'obrir la inscripció és per si els que voleu anar al Liceu el dia 2 de maig a veure l'òpera La Sonàmbula de Bellini, perquè doncs, són entrades que ens tenen reservades i si no les gastem doncs s'han de retornar. I ens diuen doncs, que s'han de pagar amb una certa antelació. Els que estigueu interessats, el preu són entrades bones, ja sabeu, al Liceu sempre ens donen entrades bones, i entrada més autocar són 110, i els que no són socis són 112. Això sí que els que esteu interessats ens ho heu de dir per fer la previsió de la reserva aquesta que tenim. També el mes de maig, a finals de maig, el 30, anirem a l'auditori. Però aquesta tampoc encara no està oberta a la inscripció, ja us anem informant. Dir-vos que avui hem enviat el tríptic d'aquest últim trimestre i suposem que aquesta setmana tots el rebreu i totes aquestes informacions estan al tríptic, també. I com sempre, no ens oblidem de dir-vos el mòbil, si us plau, en silenci, si us plau. I bé, ara anem amb la conferenciant d'avui, la Montse de la Muga Cassol. És coneguda per molts de vosaltres, que ha vingut moltes vegades aquí, a inauguració de curs, fins a final de curs. Ella és la presidenta de FOPA, que és l'agrupació d'aules de formació permanent per a la gent gran de Catalunya, i que doncs, és l'organisme que nosaltres estem dins del seu paraigües de FOPA, igual que estem tutelats per la Universitat Pompeu Fabra, doncs estem tutelats per la FOPA. Ella també, a més de ser la presidenta de FOPA, és experta en història de l'art. I es va venir a una inauguració de curs, que és una conferència de la Remedios Varo, que ens va agradar molt, la trobo curta aquella, perquè va ser una inauguració de curs i no podíem allargar massa. Però bé, avui és una conferència normal, Aquesta conferència està molt lligada a la que farem demà i demà passat amb la ruta de Jujol per Terres Tarragonines. I ella ens vindrà a fer avui una prèvia del que veurem demà passat, que ja sabeu que hem hagut de fer també dos grups. Montse de la Muga ha dedicat tota la seva activitat professional al món de l'educació, passant per tots els nivells, tots els seus nivells. És una persona molt inquieta, multidisciplinar, ara està una mica lesionada i s'ho està passant una mica malament, però ja la coneixem i té ganes de tornar a estar al 100%. Actualment està al davant de FOPA, com us hem dit abans, que FOPA és una entitat que ha fet 40 anys, que es va crear amb la finalitat principal d'estendre el plaer per l'aprenentatge al llarg de la vida, la cultura i el coneixement arreu del territori català. Avui la Montse de la Muga ens parlarà, com han dit abans, de Josep Maria Jujol, l'arquitecte en el qual es reunia la creació imaginativa, l'extravagància i el reciclatge a mà la letra. Això ens ho explicaràs què vol dir, això que has posat aquest títol davant la letra. D'acord? Doncs bé, moltes gràcies i endavant, Montse.
Gràcies, Mercè, i moltes gràcies per haver aquí. Ara espereu que comenci a parlar jo del Jujol, a que sí?
Sí.
Doncs mira, no. Perquè ara jo us preguntaré una cosa. Us he posat aquí una imatge d'un senyor. Podria ser qualsevol. És Jujol, ja us ho avanço. Vosaltres, quan vegeu aquesta persona, què en penseu d'ella?
Tímid.
Tímid.
Burgès.
Què més?
Guapo.
Ja, això ja no, ja, ja no l'he pescat.
Guapo!
Guapo! Bueno, el típic ja l'heu dit. Però bueno, es veu que és una persona super agosarada, decidida, d'aquells que tenen un do de gent, a que sí? Ah, doncs això sí que és mentida el que us acabo de dir. Però veureu que és una mentida encoberta, perquè quan veurem la seva obra ens deixarà totalment estorats. Segurament coneixeu ja l'obra de Jujol, almenys aquelles que són les obres més, podríem, publicitades, més reixides. Jo no he pogut sostenir-me a la fascinació de posar alguna cosa més de la que vosaltres veureu, però en aquesta sortida que feu, perquè és important veure les coses que va fer. Faré molt ràpid perquè tinc moltes imatges, després em centraré en el que és de Tarragona. És un personatge que és molt, molt peculiar. Va tenir una primera formació ja amb el seu pare, el seu pare vivia en un poble de Tarragona, i Tarragona, de fet. I quan va veure que als 9 anys aquest nano tenia ja una sensibilitat especial i molt avançada del dibuix, doncs va demanar el trasllat a Barcelona. Era un mestre de poble. Tarragona en aquell moment tampoc era una gran ciutat, però bueno, estem parlant ara del 1879, o sigui que és el final, és l'últim quart de segle del 20 i què dic, del 19. I aleshores tots allà no en tenien gaires facilitats i va demanar de marxar. Aquí tenia tota la família, ell està aquí, és aquest d'aquí, ja se li veu que és una mica seriós, amb companys d'escola. Ell volia ser enginyer i he oblidat de portar-vos una cosa, ara sí que em dol, mira, m'acabo de donar ara, però és igual, ho diré al final si me'n recordo. Ell de seguida va voler fer estudis, volia ser enginyer i el seu pare s'ho va treure del cap. Diu, mira noi, enginyer la veritat és que més val que no ho facis perquè no tenim diners. I l'enginyeria demanava molts projectes, és a dir, desembolsar molts diners per fer els treballs que durant tot l'any demanaven. I aleshores li va orientar cap a una altra tècnica, una altra carrera, que era tècnica però també era artística, on ell també podia manifestar i treballar amb aquesta facilitat que tenia el dibuix, que va ser l'arquitectura. I de fet va ser un total encert. Va començar els estudis i als 4 anys, abans d'acabar la carrera, perquè durava gairebé 8 entre unes coses i altres, es feia aquí però s'havien d'anar a examinar a Madrid, de seguida ja va començar a treballar amb els seus professors. Anton Maria Gallissà és un dels grans arquitectes professors d'aquell moment, que si aneu per Barcelona a veure aquesta casa, perquè es veu molt bé al carrer València, que és la casa Llopis, i aquí ja tenim alguna cosa d'ell que era de pressa, que són els esgrafiats. Esgrafiats que es feia a mà. Sabeu que l'esgrafiat és anar traient guix d'uns dibuixos que es fan en plantilla, el que passa és que ell els feia sense plantilla. I era una cosa sensacional veure'l dibuixar, perquè era ambidextre. Podia dibuixar amb les dues mans, alhora no vol dir això que li sortís totalment igual, la part dreta simètrica és total, però a ell això ja li agradava. La simetria estava en contra del senyor Jujol. És un personatge molt peculiar. Entra també a ajudar a fer la remodelació del Palau de Sarrasona, que és l'Ateneu de Barcelona, i aquí la tenim perquè a mi m'agrada també mostrar a les companyes que tenen en la seva vida, que és la Teresa Gibert, a veure que ve aquí el mas, que la tenim aquí, perquè aquesta es va casar en l'any 27, o sigui que estava a prop dels 40 anys, era ja bastant gran, no? Passava ja, fins i tot. Es va casar amb la seva cosina. De fet, jo, pel que he pogut comprovar dels llibres que estan llegint i articles, era una societat bastant endogàmica, en el sentit que la família sempre estava molt unida. Ell era una persona extremadament religiosa. De fet, avui dia nosaltres diríem una mica que era una mica mea piles en algun aspecte, si us ho dic de debò. Però després, quan treballa, fa segons quines coses, et deixa totalment sorprès de dir com és aquest senyor, que d'una aparença tan insignificant, tan tradicional, és capaç de fer el que fa. I a mi m'agrada aquesta paradoxa que es dona entre l'aspecte i el que surt. Això vol dir que era una persona que tenia una vida interior molt gran. I vol dir, evidentment, doncs mira, portava molts anys solter i tenia aquí una noia maca, perquè la Teresa Gibert era molt maca. Era molt maca, doncs s'hi va casar. I mira, van tenir temps de tenir 8 fills, o sigui, imagina't, eh? Oh, escolta, el que produce, produce, les coses com... O sigui que fantàstica, la manera com van tenir aquest matrimoni. Bueno, se'n van anar de viatge de nuvis a Itàlia, era un enamorat d'Itàlia, havia après italià. Aquest senyor sabia no sé quants idiomes, eh? Aquí amb aquesta cara així de bocadito, en sabia la tira. Sabia també, va aprendre llatí. Ja veuràs per què ho volia. Bueno, perquè parlava amb els capellans i després amb totes les seves construccions li donava per fer filactèries plenes d'obres en llatí, que només les entenia el capellà. La resta, mira, quedava maco perquè tenia una manera d'escriure extremadament bonica, que això ja ho veureu els que anireu per les diverses llocs que visitareu. I bueno, mira, també en aquest moment està fent unes coses tan espectaculars com és la de Palma, que a mi és una de les coses que més em va sobtar. És una obra que aquí, indefectiblement, és esmentar un altre personatge, que a mi em molesta una mica, que és en Gaudí. Direu, per què? Per què em molesta Gaudí? No, em molesta perquè Gaudí ha fet molta ombra a Jujol. No és culpa de Gaudí, és culpa dels estudiosos de Gaudí, que sempre el van tractar a Jujol com si fos deien sempre, un deixeble. Mentida, no era cap deixeble. Va ser un col·laborador i que el Jujol el portava a totes les trobades que tenia importants, anava ell. I una vegada que li van dir que era el deixeble, dic, no, és el meu company. És a dir, que ell mateix li va donar. Per què? Perquè és un personatge que tenia una capacitat extraordinària per crear coses noves. Mireu, Gaudí és boníssim, però qui digui que no, és que no sap res de Gaudí. És boníssim. Però Gaudí té una cosa. És una persona que, tot i que sembla que sigui molt exuberant o tot, és molt rígid en la seva manera de fer. Ell fa uns càlculs i sobre aquest càlcul ja hi té tota la forma. Perquè et digui que segons va fent la seva família es va inventant, ojo, no s'ho creieu tant, era una persona que era molt racional. Contràriament, en Jujol no. En Jujol fa una forma, pensa una forma, li encarrega una cosa, fa una forma i aquesta forma només és l'origen de lo que evoluciona a ser una altra. I bueno, i això a Gaudí li va anar de perles. En el moment que ell entra a treballar amb ell, penseu que aleshores Jujol devia tenir entre 26 i 27 anys. Encara no s'han posat d'acord si va ser el 1906 o 1907, però és igual, no ve d'uns mesos. I l'altre ja tenia 20 anys més, 25, és a dir, que era una generació pel mig el que hi havia. I això es nota. Es nota perquè ja el Gaudí estava treballant d'una manera molt formal, molt correcta, però que no estava avançant massa. Quan entra Jujol a treballar amb ell, tot agafa color, tot agafa una expressivitat molt més gran i suposo que Gaudí va tenir un respir extraordinari quan va veure que la seva obra estava assolint allò que ell sabia que faltava perquè no trobava aquí. Tenia molts bons col·laboradors, molts bons artesans. Però bé, us explico això de la catedral de Palma perquè el bisbat de Palma li va encarregar fer la remodelació. El que sí, tant l'un com l'altre, eren dos grans liturgistes. I en moltes catedrals han fet una cosa tremenda que no es van fer quan una catedral s'iniciava. Una catedral havia de tenir sempre el cor a la capçalera, o amb una banda que no molestés, perquè una idea del gòtic és que tu quan entres d'una manera totalment emocional, sense que tu te n'adonguis, t'està impulsant l'arquitectura que vagis directament cap a l'altar major, que és on està la llum més gran, no? Doncs bé, en moltes catedrals, en un moment determinat, sobretot a prop ja del Renaixement, van clavar el cadirat del cor al mig. Si no, mireu a Barcelona, que tu arribes allà, trobes els plafons de Santa Eulària. Què fan allà a Santa Eulària? Bueno, doncs estan, ja està. I aquí a Palma havien fet igual. I aleshores, Gaudí el que va fer és retirar aquelles... En el projecte va quedar molt clar, el Cabil li va acceptar, i va posar aquí, en el que estava l'anterior, en la versió que està tot net, no hi ha res, doncs bé, la cosa és que al fons, aquí, és on va posar el cadirat on s'havia de seure. I aquesta és l'art d'en Jujol, mireu vosaltres quina profusió d'elements decoratius. I aquí, vegeu que hi ha trossos que estan blancs, que estan només es veu la fusta, altres que es ve aquí una taca blanca que sembla com un ectoplasma, i aquí unes coses que són taques, són taques. No us penseu que és un dibuix, són taques. I bueno, això quan ho van veure els del Javier es van quedar totalment estorats. I pitjor aún, perquè en llatí posaven un d'elles i caiga la sangre sobre nosotros. I nosotros eren els personatges d'aquí, de religiosos de la catedral. I aleshores, bueno, me li van dir que això s'havia d'aturar. Però contràriament, el Gaudí sempre deia, molt bé, Jujol, continua així, molt bé, i l'altre, agafa una pintura i llançar-la contra la paret, ara, contra allà, no? Tal com quedava. O sigui que estava fent dripping. En lloc de pintar, estava fent dripping. És una cosa bastant curiosa, i l'han deixat així. Afortunadament no ho van esborrar, però ja va ser una primera manifestació del tarannà d'aquest personatge. Mireu, aquí es veu molt bé tot el cadirat, però passem ràpida perquè no... Va fer també una... Són de les primeres obres d'això. És una... El carrer Tapioles va fer edificis de veïns, va fer molts durant tota la seva... Una obra també magnífica, que també si aneu un dia a Tarragona seria fantàstic que anéssiu al Patronat Obrer, que va ser un lloc que es va aprofitar per fer un teatre que és també totalment, bueno, surrealista i paga la pena de veure. Però a mi el que m'interessa, també per parlar una mica així de coses familiars, és mostrar-vos això, és un misteri, és un pas de Setmana Santa que pertany a l'Església de Sant Llorenç de Tarragona. I bueno, això és un davallament, un calvari. No està fet per Jujol, però el que sí que va anar al Jujol, que ell faria la decoració, ho pintaria, però que volia que la Mare de Déu tingués la cara de la seva dona. O sigui, que si vosaltres aneu a l'Església de Sant Llorenç i veieu aquest pas processional, podeu veure a la Teresa Gibert convertida en la Mater Dolorosa. Això perquè veieu que com estimava la seva dona, que la va voler, o igual pensava que era una màrtir, no ho sé, perquè també podria ser, no ho sé, però vaja, de moment penso que està molt bé que faci això. Una de les primeríssimes obres, avui inexistents, dissortadament el Jujol va tenir una mica de mala sort, perquè moltes obres de les que va iniciar no es van fer, altres es van quedar en projecte i altres es van destruir. I altres moltes han quedat, afortunadament, si no, no podríeu anar de viatge. Però a Vic, aquí per exemple, hi havia uns fanals que eren també en el qual va treballar ell també. No són disseny totalment d'ell, perquè eren també d'en Gaudí, però tota la part decorativa i algunes coses les va fer ell. Ell era un artesà, artista, arquitecte. Dominava una quantitat de tècniques extraordinària. La forja, la talla, l'esmalt, el vitrall. Bueno, esa era el que en alemany es diu l'obra total, perquè agafava tot. I més és una cosa que també ho penso ara, perquè per si després si me n'oblido, és que en les seves obres ell sempre estava a peu d'obra. Sempre. No estava dirigint, estava treballant. estava treballant i ajudava els seus col·laboradors o a les persones que havia contractat. I els indicava com ho s'havia de fer, però per indicar-ho primer ho havia de fer. O sigui que és una persona que s'implicava moltíssim en la seva obra. Aquesta és una visió d'aquest el patronat dels obrers que es va convertir en un teatre, que és el Teatre Metropol, que afortunadament ara l'han restaurat, perquè estava allà a Casquella. És que mireu, és que jo no s'ha començat a estudiar fins als anys 70. Sí, és cert que en els anys 55 ja es va començar a tenir una idea, però com a col·laborador, de Gaudí. Però penseu que Gaudí és de l'any 1951, i perquè a Nova York es va fer una exposició sobre Gaudí, aquí continuava a ser tot el que feia una mona de Pasqua. Però en veure que a l'exterior això funcionava és quan de mica s'anava introduint, però no és fins als anys 70 que agafa aquesta embranzida tota aquesta... És que, de fet, és que no sabien ben bé on col·locar-lo, ni en Gaudí ni en Jujol. Perquè si us diuen que són modernistes, la persona que està parlant d'això no té ni idea. No són modernistes. Un és Gaudí la seva obra i altre és Jujol la seva obra. Són inqualificables. Per què? Perquè coincideixen en una època que ja està una mica de passada en què priven els historicismes. Domènec Montaner era una persona fantàstica, però era un historicista. El Gallissà també, el Font i Gomà també, a la universitat, l'escola, era una universitat, era l'escola d'arquitectura, s'ensenyaven aquestes línies. Sempre estaven, era una mica com de violent l'edit encara, aportaven tècniques modernes de construcció, però res, no era res més. Aleshores, aquests personatges és que revolucionen no només la forma, sinó que l'estructura. I aquest és el gran valor que tenen tots dos. Per això és allò que Dios los crea i ellos se junten. Afortunadament es van trobar gràcies a una persona coneguda d'en Gaudí. Alguns era el doctor Santaló, altres diuen que era un altre, però possiblement és el doctor Santaló, que en veure el que estava fent, doncs ja de seguida li van donar unes obres importants. Una d'aquestes persones que li va donar una obra molt important va ser el Petrus Manyak. No sé si en algun moment us heu conegut aquest personatge, més una que us passa un retrat que està pintat per Picasso. Bé, és que Picasso, de fet, Manyak era un dels primers, per no dir el primer marxant de Picasso. Quan era molt jovenet, era un industrial català, però molt sensibilitzat en l'art, i més l'art contemporani. Perquè si no, és que de què hagués agafat el Jujol? Perquè li va fer unes obres que avui dia fins i tot... és complicadet, eh? Ja us ho mostraré. Pues el Pere Manyak tenia, només per una mica, una fàbrica que està a la Ria Sant Miquel, avui dia és un col·legi de secundària, que feien panys de clau, panys de porta i feien també caixa de cabals. Doncs bé, primer li va fer una botiga al carrer de Ferran, que era el carrer de la Jet Set, en aquests anys que nosaltres ara parlem, que era el 1911, 1915, són les dues dates en què treballa. Només he passat aquí perquè no, com no hem de parlar de la gent, però ara s'ha restaurat i això és el col·le. No, han respectat el que era la fàbrica, amb les finestres van entrar a la llum, però mireu quina botiga li va fer per el carrer de carrer de Ferran. Només queden dibuixos i alguna fotografia així una mica carrinclona, una mica dolenta, però bueno, aquesta profusió de coses una mica sembla que estigui delineant, fins i tot surrealista. Doncs bé, el Jujol tenia això, tenia una fantasia desbordada, tremenda, que començava a crear formes i formes i formes, i la geometria es veu que no caçava amb ell. Hi havia una eurítmia en el que ell feia, però l'aspecte és de que tot eren formes plàstiques que ell anava moldejant i modelant a mesura que ell anava treballant. Doncs el Manyac li va encantar això. I la porta, bueno, va ser, no sé si, crec que no l'he posada a la porta perquè no tocava avui, però li va encantar i és quan li va encarregar que fes la fàbrica. Totes aquelles elements que veia a dalt, en aquest moment, passa un moment, això que es veu aquí, això semblen les claus, està relacionat amb les claus, i aquest, hi ha un lucernari aquí, vegeu que hi ha com una bola i un d'això, ho veieu?
Sí.
Doncs bé, això també Kubrick ho va utilitzar per la guerra de... per les guerres de les galàxies també va servir d'inspiració. És a dir, que aquest senyor fins i tot va promoure obres artístiques de finals dels anys 20. Era un avançat, va ser un home totalment avançat en què utilitzava de tot. Quan parlem sempre del trencadís, és Gaudí. No senyor, és Jujol. És Jujol el que té. Tot això ho fa Jujol. I amb el vistiplau de Gaudí, però Gaudí ja es desentenia perquè ell tenia altres preocupacions i li deixa la forma, evidentment, l'arquitectònica està dissenyada per Gaudí, però després tot això, i a més es feia fent, es veu, perquè moltes parts d'aquesta gran, aquest seient ondulat, està signat per Jujol, en moltes parts. Jujol en això era molt minuciós, sempre posava la seva signatura. També la Plaça d'Espanya, per l'any 29, va fer dos peces que no són precisament de les més espectaculars, però l'home aquí va ser molt més comès perquè va pensar que en el to general, penseu que el director era el Puig i Cadafalch, que era un historicista, el que estava portant tot aquest tema de la exposició universal del 29, doncs veia que tot era com més tradicionalista, que buscaven aquests estils molt monumentalistes del segle XIX o del barroc. Jujol és un barroc, però és un barroc a la seva manera. Aleshores va fer una cosa que se digués amb el que estava fet. Aquí és la gran plaça, la gran font, que és una font que representa els rius de Catalunya, la teniu en el moment més o menys que ja estava inaugurat, i aquesta part d'aquí, també, això era el Palau del Vestit, primer era el Palau de la Pedagogia, després se va canviar el nom del Vestit, depèn, igual va canviar d'ús, i bé, també és de Jujol. Avui dia aquesta part no existeix, s'ha canviat, una altra de les peces interessantíssimes que també jo us encoratjo que aneu a Sant Joan Despí, si sortiu contents d'aquí, aneu a Sant Joan Despí, que també ho tindreu Can Negre. Mira, aquí teniu la part del que us deia d'en Jujol, que va fer, que avui dia és pla, no, ja no existeix. No? Dia de la inauguració, vegeu com la gent està caminant. Per cert, que hem dit a Barcelona que farien ara a la plaça per passejar. Jo no ho sé, però jo no passejaré per allà, perquè... Bé, la qüestió és que ara ja entrem ja en el que seria la qüestió més de el que ell està fent. Mireu, el Jujol va tenir una preparació molt bona i tan bona és que després va estar fent una gran quantitat de coses dintre de les aules. Ell va ser professor, catedràtic. En molt poc temps ell va aconseguir entrar primer a l'escola d'arquitectura, primer era d'unes assignatures que eren més ornamentistes, no? de fer pintar natura, pintar animals, després ja passaria a unes coses més de tipus tectònic, no estructural, però aquestes eren, i es veu que l'home tenia una capacitat extraordinària de connexió. No era una persona que fos, es diu en castellà, bitxaratxera. Ja he vist que era una persona que es veia com una mica retreta. En el nucli familiar no, es veu que era molt divertit, xerrava molt i de més. Però en les cases o en les reunions era una persona més aviat discreta. Ell s'expressava molt més bé dibuixant que no pas parlant. I moltes vegades, quan volia explicar una cosa, en lloc d'explicar-ho de viva veu, ho explicava en el dibuix, que a més era molt més fàcil d'entendre. Tenia una gran passió per al color, un color que a més d'utilitzar les aquarel·les, el trem, també utilitzava la purpurina. Imagineu un arquitecte utilitzant purpurina. La utilitzava tantíssim que els seus alumnes li deien la jujolina. Perquè es feu una idea, és que en el fons era molt naïf aquest home. La manera de ser era molt, com molt infantil, li agradava tot el brilli-brilli que avui es diu, no? De totes aquestes coses, vinga, no? Doncs bé, era una persona que us dic, era una persona molt amable, molt preocupada perquè la gent s'hi trobés bé, en el cas dels alumnes, que aprenguessin, en el cas dels treballadors que estaven amb ell, que si fos fàcil la seva manera de fer, sabent que ell tenia molt contacte amb la gent tant dels pobles on havia viscut o vivia. Ell anava molt a la Secuita, als pallaresos, tenia família allà. De fet, moltes de les comandes que va tenir va ser a través de famílies que el coneixien a capellans. La seva vida està plegada de capellans, ja us dic, perquè tenia això, pertanyia a una congregació mariana, després a una congregació d'amics de nois que eren delinqüents, que en lloc de posar-los a la presó, un amic d'ell que era capellà, es deia mossèn Pedregosa, va crear el que s'anomenava la Casa de Família, que era com una mena de, no presó, sinó un centre obert que estava gestionat pels propis nois i que podien entrar i sortir, però ja tenien una formació, etc. I aleshores Llujol va treballar molt per aquestes nois, que la missió de la qual era que redimissin aquests delinqüents. I ell va ajudar moltíssim a remodelar la casa. Es veu que els hi van cedir un edifici que era el convent de les religioses mínimes, que avui dia és inexistent, estava al carrer de Cama i feia angle cantonada al Castell dels Àngels, i aleshores ell doncs va posar tot el que, bueno, va fer tota la remodelació. Sabeu quan va cobrar? 2 reixes de ferro. Era incapaç d'abusar ni d'aprofitar-se. Se sap que quan cobrava sempre posava la tarifa mínima. Això ho vist en algun arquitecte? Jo no, i he treballat amb arquitectes, eh? Allà et cobraven fins i tot per al llapis que havia comprat. Doncs ell sempre li donava com una mica de respecte. I bueno, i aquí aquest mossèn Pedregosa, doncs mira, tenia ja 2 reixes antigues i li va donar, oh, doncs més content que un ginyo, se'n va marxar ella amb les obres. I això és el que va cobrar per tota la remodelació que va fer de la capella i d'altres parts d'això. Bé, això us explico per entrar una mica en la mentalitat d'ell. Una de les circumstàncies que van fer que no tingués una projecció tan internacional, que ara sí la té, va ser precisament que no va tenir clients de categoria. Només va tenir el Pere Manyac. La major part dels seus clients eren capellans de poble, pagesos, que podien tenir més o menys diners, gent senzilla, ajuntaments també de població de municipis no molt grans, que aleshores doncs, molt, doncs, tampoc podia guanyar. El Gaudí va ser molt diferent. perquè va tenir els Milà, va tenir el seu Bigüell, va tenir una quantitat que gairebé li donava del xec en blanc, tot i que les dones es queixaven molt, perquè generalment el que tenia els diners eren les dones, però el que gastava els diners era el Gaudí, i li va tenir també problemes. Però va tenir aquesta possibilitat de fer unes obres molt grans, amb uns materials riquíssims, i que, evidentment, que van cridar l'atenció. Avui dia Barcelona, en part és Barcelona, malament com està ara, per Gaudí. Si Gaudí aixequés el cap, suposo que se li posarien els pèls de punta, perquè el que ha passat a Barcelona és tremendo. Però ell va tenir no va ser ric, però sempre va tenir les seves comandes. Hi ha un moment en què això no es compleix, que és a partir del 1926. Què passa el 1926? La culpa la té un tramvia. De fet, són dos que van atropellar a Gaudí. Es va separar d'un i l'altre li va donar. O sigui que estava condemnat a que el tramvia li donés el foc. I aleshores es veu que és una cosa ben estranya. Jo m'ho he preguntat aquests dies mentre estava llegint coses. Dic, si altres col·laboradors de Gaudí van continuar en la Sagrada Família treballant, com és que a Jujol no li van deixar continuar? El van fer fora. Vosaltres què en penseu? Jo he pensat fins i tot, mira, que hi havia un problema de gelosia per la gran relació, aquesta comunió íntima que hi havia entre els dos, que no era el mestre de Xepla, sinó que eren col·legues de feina. I que hi tenia carta blanca per fer el que ell volgués. Aleshores, és molt possible que arribat el moment, doncs, el fessin fora. No ho sé, jo us ho dic, això és una interpretació meva. M'he llegit com tres llibres i una tesi doctoral i algunes coses més. No m'ho posen en lloc. Però coincideix amb això, que la mort del Gaudí fa que tingui una època en què no té gaires comandes. Si és cert, en el 1927 li dona la participació en l'exposició del 29, clar, el 27 és quan comença a treballar, tindrà altres coses més, però de tota manera no és aquell flux que tenia a l'inici. Ja aniran sortint més coses. Una peça que segurament ja esteu esperant veure quan anireu, que és demà, no? Que aneu? És la Estan Bofarull, que està a la zona dels Pallaresos, molt a propet de Tarragona. Està a uns 7 quilòmetres que es pot anar caminant. No? Es poden deixar allà i després aneu caminant a Tarragona i després torneu. Està a prop. I aquí hi havia un mas que era, bueno, bastant ric, era el més potent. Hi havia tres, Cal Andreu i Can Soler, però el més fort de tots era la masia Bofarull. I aquest va conèixer els seus propietaris en unes vacances que va fer a casa d'uns parents aquí a la Secuita. Això passava en el 1913. I aleshores les propietàries, perquè eren dones, aquí es dona una circumstància ben estranya, que aquí hi ha moltes dones que no es casen, que tenen diners. Per què serà? Jo m'he estranyat, vas a la casa d'un veller, la Teresa tampoc es va casar, no va voler saber res, no? I aquestes dues senyores, i a més que eren maquetes, A veure, aquí la tenim, la Dolors i la Pepita Bofarull, que són les dues que havien quedat de la família. I bé, la qüestió és que tenien el mas, que estava una mica gran, estava molt deteriorat. Només he trobat una fotografia de lo que seria l'entrada, que és la que duraria per aquí, al darrere, estava al carrer Major dels Pallaresos. A veure... Era, per aquí s'entrava, el Can Bofarull s'entrava aquí, era la... però bueno, era un camí de carros, no era res, no? I aquestes senyores que tenien, bueno, tenien uns diners, i a més van tenir la sort de que van rebre una herència d'un parent que li deien el Sevillano, que vivia feia anys, havia viscut aquí perquè era de la casa pairal, però que va anar a provar fortuna amb un altre germà, volien fer les Amèriques, però es veu que el Joan Gibert li va agradar més Sevilla i es va quedar a Sevilla. No es va casar, però va fer diversos pisos i vivia de rendes. I aleshores, quan va morir, com no tenia descendència, les famílies més properes eren aquestes dues germanes. I mira, de cop i volta li van caure uns immobles que rendien i després uns quants diners. I aleshores van pensar, escolta'm, doncs anem a fer ara una restauració perquè el sostre s'està caient, o sigui que la masia no estava en unes condicions òptimes. Bé, aquí ho farem, doncs bé, un arquitecte que era amic de la família i a més parent, ja feia 7 anys que ja havia tingut el títol d'arquitecte, doncs, i a més que estava fent coses interessants, a Barcelona ja estava treballant en la casa dels ous, la casa de les ties, no sé si la coneixeu, la Torre de la Creu, la coneixeu? Oh, si heu d'anar, eh? Possiblement és una de les peces interessants i precioses de lo que ha fet ell. Això i la de Vistabella, que veureu, i la de Serrat Cor, són una meravella. Doncs bé, de seguida va fer un petit bosset, que ara el faré una mica més gran, perquè com la sala és tan enorme, veieu? Ell de seguida anava sempre amb una pila de papers. Mireu, jo, per integrar-me més amb la personalitat del Jujol, he aprofitat també els papers. Mira, agafava qualsevol cosa i començava a dibuixar. Igual era un diari, era qualsevol cosa. Doncs mira, doncs jo faré igual, papers que no tenia, que no servien per una cara, també els he utilitzat. Doncs ell estava fent sempre dibuixos de tota mena i en un moment va fer el que seria l'avantprojecte de la casa, aquesta casa de Bofarull, que després s'ha convertit en una mostra extraordinària. No és petita, eh? Veieu aquí, us he posat aquesta planta, no sé si en teniu una mica de plantes, però és igual, és simplement perquè vegeu que és una construcció en què domina el quadrat, però després hi ha unes estances que són complementàries, en què fan que el conjunt de l'edifici sigui molt gran. Doncs bé, un dibuix molt més acurat és aquest que teniu aquí, espero que ho vegeu bé, perquè és extraordinari la manera com aquest senyor dibuixa, pinta, té una categoria excelsa en la qüestió del dibuix. I aquesta és com avui dia està. Fa uns anys estava molt deteriorada. Per què? Perquè Jujol no tenia tampoc massa prestigi entre... Només alguns arquitectes l'havien estudiat. Sobretot hi va haver un personatge que és el John Malkovich, sabeu? D'això, l'artista de cinema, que va donar també un crit d'alerta. Havia vingut aquí a Catalunya i estava veient tot el que és el modernisme i diuen, sempre hi ha una mica de mitologia, però a mi m'agrada explicar la mitologia, no? Queda bé. Aleshores diuen que anava amb taxi, que no sé per què anava per taxi, perquè aquesta zona del carrer Sicília en Diagonal, als anys 70, no hi havia gaire cosa, però bueno, no ho sé. Estava passejant per allà i va veure una casa que es va quedar totalment estorat, no l'he portat avui, que era la casa Planells, que fa cantonada a Sicília, és molt bonica, és petita, és molt, molt interessant, i es va quedar allà, sembla ser que va tenir, saps allò que es diu el síndrome de Stendhal, es va quedar clavat allà, i des d'aleshores va començar a treballar i a estudiar sobre Jujol, fins i tot va donar una conferència a Tarragona que al municipi li va costar un ronyó, però bueno, el John Malkovich, allà ho va explicar, i de fet això ja va demostrar que hi havia un interès des de fora, i arquitectes nord-americans també s'estaven interessant. Mireu, Nord-Amèrica tindrà molts problemes, sobretot tenen el drama, els burros. Però tenen també una cosa molt bona, i és que accepten de seguida la novetat. I per això Nova York, sobretot Nova York, perquè si anem a l'Amèrica profunda, no. Si anem a Nova York i a altres ciutats importants, com Washington i així, veurem que està ple, està produït d'artistes d'altres països, perquè allà la gent compra, la gent allà s'arrisca. I ara no sé, en aquest moment suposo que no, perquè amb l'assumpte dels arancels i tot estaran una mica atemorits, no?, de veure què passarà. Però bueno, la qüestió és que sí que vam veure que aquí hi havia un personatge molt interessant i també li van dedicar articles, es va fer una exposició i us dic, és a partir dels anys 70, sobretot dels 80, que Jujol comença a tenir una presència en terres catalanes. Ja era hora, no? Doncs bé, en aquest moment aquest conjunt magnífic estava molt deteriorat. Aquí el passo aquesta fotografia perquè es veu molt maco, no estava tan maco, feia poc. Però bueno, i a més, és que a més Jujol té una manera de treballar que si no entens una mica la manera de ser d'aquest senyor, dius, això s'ha trencat, això està esquinçat, això li han tret una cosa, i no, és que ho ha fet així expressament. Us he mostrat aquest fragment de la gran galeria, que és la galeria que ell va restar, bueno, va restar, de fet la va refer, perquè, home, les senyoretes Bofarull ja no es van quedar contentes només amb la teulada. Com ara tenien diners, doncs ara volien tenir un mas com Déu mana i a més ser el més potent de tota la zona. I bueno, la qüestió és que anàvem fent coses i coses. Aquesta remodelació va costar 19 anys, perquè el Jujol era lent, treballava molt ràpid, però té les seves conseqüències. Treballar amb pagesos té els seus problemes. Per què? Perquè paguen segons la collita. És una economia agrícola. Si hi ha mala collita no hi ha diners. I aleshores s'han d'esperar, i clar, van pagant segons van tenint diners. Aquestes senyors tenien diners, però es veu que la mentalitat encara era també una mica d'aquestes, no? I aleshores anaven poquet a poquet. Però bueno, ho van fer. Però vegeu ara aquí que sembla que s'hagi trencat. No, no, és que l'ha fet expressament. Per què? Perquè té un respecte tremendo pels materials. I els materials que ell utilitza són materials que nosaltres diríem, però quina cosa tan tosca, no? tan grollera, quina manera de fer tan poc elegant. Bueno, doncs ell, precisament, una de les coses que fa, i aquí és això, avant d'alerta, que ell utilitza materials que eren totalment de desperdici, que els havien llançat. Per què? Perquè la cosa fos més barata. Igual que ell no cobrava la tarifa que li tocaria, també amb això era molt curós per intentar reaprofitar. Era un gran reciclador. El seu mestre Gallissà ja comença, ja és, però bé, és un petit a mesura, però és que ell és tremendo. El que fa és tremendo. I això és una mostra de com ell vol que el material es vegin. Per què s'han d'ocultar? Mireu aquí, això sembla que s'hagi trencat, oi que sí? Que és on troba el galliner. Doncs això està fet així, perquè quan giris la mà no t'aixafis els dits amb la clau. Així tens més espai per poder, veus? Aquí. Són tonteries, però que mostren, tot això també són peces reciclades d'instruments, d'eines del camp o d'altres portes per tancar. En qualsevol lloc pots trobar una cosa que no te l'esperes, com per exemple aquesta porteta hexagonal en una cantonada d'un interior, bueno, que sembla una d'aquestes fenestrals romànics, o aquesta d'altra amb una torre, esgrafiats al costat de només maó, i dius, bueno, per què no ha fet tot continuar? Doncs perquè no ha volgut. No ens enganyem, no és que no l'hagi fet perquè no ha tingut possibilitats o s'ha deteriorat, no, és que ell vol treballar d'aquesta manera. Molts l'han identificat també com un precursor tant del dadaisme com del surrealisme com l'art de Povera, no? Però l'art de Povera era una altra història. Ell és que utilitzava, reciclava tot. Mireu, per exemple, aquí, no sé si ho vegeu bé, però és que en una paret de les parts altres d'aquí ha col·locat mig peix. Ha xafat allà, com si estigués incrustat, com si fos com una cascada i el peix està saltant. Per què ho fa? Perquè vol. No té, no té un altre sentit. Igual que aquí es veu que està convidat als àngels del cel a que baixin a fer un porró. I els hi posa també aquí el plat, el plat d'una escudella o el que sigui, no? Això és la taulada d'aquí, d'en Bofarull, no? Aquí ha col·locat un gat, aquí ha col·locat, vegeu, uns recipients, gerres, coses, vidres. Bé, per què ho fa? Doncs pues mira, igual que Dalí posava una llagosta en un telèfon. Per què ho posa? Perquè li dona la gana. I no hi ha més. Per això la concepció que té és dir que tot és bo. Tot pot es pot ser reutilitzable. T'agradi a tu o no t'agradi, però ho fa. Mireu, aquí el tenim un altre cop. Allà van enclastar, i aquí hi ha també trossos de gerres i de bibelots aquí enganxats, no? Per això jo no us ho passo, però si aneu a la sala hipòstica del Parc Güell, allà és una meravella el que hi ha, i fa unes coses precioses, i quan les veus a prop, diu, però què ha posat aquí? Si fins i tot hi ha una nina més lletja que jo que sé, enclastada allà dalt, no? Però el conjunt queda preciós, queda molt, molt interessant. En la Gran Galeria, aquí també introdueix en decoració frescos. Aquell més que frescos són el tren. I aquí el que hi ha són unes representacions de les diverses estades de les èpoques de l'any, l'hivern, i l'heràldica, que no es veu bé perquè no és bona la fotografia. Aquí us ho passo. Aquí, per exemple, és l'estiu, que diu a l'estiu, que és la part del juny, i aquí hi ha un escut que representa la casa de les Bofarull. Penseu que els Bofarull venien de França. Els orígens són francesos i es tenen notícies d'ell des del segle XIV. Es veu que tenien una part com noble, no? El rei Carles de Castella els va concedir uns privilegis de noble de principal de Catalunya. És a dir, que era una família que tenien ja un blasó. I això a ell li agradava moltíssim tota l'heràldica. No per una cosa de prestigi, sinó d'identificació. Perquè d'aquesta manera la família s'identificava amb tot el seu passat, no només perquè, oi, mira la grandeur, no, era perquè, en el sentit perquè ell era molt senzill, no li agradava la gent vanitosa ni d'una moral dubtosa, perquè aleshores sí que amb ells no tenia res a veure, no? I aquí, mira, vegeu també una cosa, un petit rètol, col·locant en alguna part de l'edificació, en què està l'escut, la casa pairal, Bofarull, els pallaresos. Té deliri per les escales i després les torres altes. Això es veu en diversos, i aquesta és la remodelació que fa en la part interna amb aquest blau que es diu, jo li dic el blau jujol, perquè és un blau superintens i molt, molt festiu. I al final de tot hi ha una torre vigia que encanta, albirar, que hi hagin coses per albirar el terreny. Aquests senyors tenien moltes terres, moltíssimes. I d'aquesta manera, i li agrada posar també finestres en les arestes de les torres. I està coronat, com moltes esglésies o moltes edificacions, amb Sant Gabriel, que és on fa de panell, que el tenim, ara el veurem aquí, quan estava per restaurar, que estava, bueno, li havien tret l'armadura i tot, i estava bastant malament. I aquí el teniu ja restaurat, tot fet de llautó, us penseu que posava materials bons, no? I aquí el teniu ja coronant magníficament la casa per protegir-la. Sempre està Sant Gabriel, sempre està en les alçades, si aneu al Vendrell, si aneu a molts llocs, sempre representa ben alçada. Per dintre també va crear molts mobiliaris, només passo un, molt complicats, uns interiors que segurament els gaudireu, no tot és d'ell, però bueno, perquè l'ha museïtzat, perquè quedi tot més aparent, no? Però us doneu una idea del que podeu veure quan entrareu aquí als Pallaresos, no? Una casa que ha quedat preciosa en conjunt. Una altra construcció molt, molt interessant és la de l'església del Sagrat Cor. L'església del Sagrat Cor, una peça, bueno, és extraordinària, no? És una peça que la comença en 1918, durarà fins al 1924. Penseu que en aquell moment l'església era una... Bueno, de fet no tenien església. En aquest poble només tenien... havien d'anar a l'església del poble del costat per assistir als oficis, a la missa o a enterraments, o el que fos, no? I aleshores li van demanar de fer una església. Es van posar en contacte amb el bisbat els hi va donar permís, però va dir que el bisbat no li havia de costar ni una pesseta, que s'ho havien de manegar ells, imagineu vosaltres, no? Amb la poca gent que hi havia allà, doncs que comencessin a treballar. Bueno, doncs mira, ell ho va solucionar d'una manera fantàstica i és una de les grans joies d'en Jujol, no? Aquesta magnífica església que té aquesta planta, m'he permès posar unes plantes perquè d'aquesta manera podem veure com aprofitar l'espai en un perímetre bastant petit o en una zona petita, com col·loca, fa com una mena de quadrat romboidal perquè pugui tenir més l'entrada fins a l'altar, sigui més llarga, que té un doni la impressió de ser molt més gran. Aquesta teniu una mica més complicada, ja sé que costa una mica de veure, però només és perquè us feu una idea del que després... Aquesta és la secció de la construcció, l'església aquí del Sagrat Cor, que està aquí dedicada al Sagrat Cor, la que teniu en una vista aèria, bueno, més o menys, perquè és que no és un edifici, de vegades quan parles d'un edifici dius és que té primera, segona i tercera planta, té la planta, després la torre i el pinacle, no? Aquí és tot un conjunt que comença i continua com una forma totalment que va, com us diria jo, fluint la una de l'altra. Mireu que l'entrada, us he dit que li agrada posar entrades i finestres a les cantonades, que això seria la cantonada d'un quadrat, no? Doncs aquí obre un porxo tripartit, aquí el teniu, i el material és tremendament espectacular, precisament per la seva pobresa. De quin material està fet? Doncs mira, està fet dels materials que els pagesos, quan estaven preparant el camp, deixaven, que eren les pedres que molestaven de ser per conrear. Les anava apilant, feien tanques, o el que sigui, o el que són les pedres per fer les cabanes de sec, el que sigui, no? Però tenien un munt. Aleshores, el propietari del Mas de Mercader, que estava molt a prop de les obres, ja quan va saber, mira, li va oferir una rima de pedres que posseïa, i una rima i totes les que vulguis, perquè aquí el que sobra són pedres, està tot ple. I aleshores les va utilitzar. I està fet tot amb pedres d'aquest tipus. Sí que hi ha una part que hi ha de maons, la part interna, però vegeu com és una manera de fer sumament agosarada, quan l'arquitectura que s'està fent en aquells moments, penseu que des del 1911 s'ha començat ja a el que seria aquesta línia, aquesta tan intel·lectual, que és la del noucentisme, que estava capitanejada per, per Eugeni d'Ors, que buscava la simplicitat mediterrània grega, i surt aquest senyor aquestes coses, no? És molt complicat. Aleshores, és com una mena, no d'anacronisme, de no estar dins de l'època. Per això us dic que és un personatge que no es pot identificar en una època. Jujol és Jujol i la seva obra. I col·loca, doncs això, les pedres, aquí teniu, per ser l'interior, en un moment de la construcció, com sí que hi ha també uns maons, però després tot el recobriment són d'aquest tipus de pedra, i a més sense arremussar, perquè no vol que estiguin arremussades perquè no es vegi la pedra, per fer-la, no, s'ha de fer la part constitutiva d'això. A veure, deixa que us llegeixi això, és que són paraules de Jujol, com era un poble d'això de mitjans escassos, no? Diu, catalans pietosos, aleguem-nos. En un gai paratge d'una terra on es cull molt de vi, espècie eucarística i no gaire lluny, veus, de seguit el vi no és vaco, no, és la sagrada forma, i no gaire lluny del mar, ha florit suara una esglesieta parroquial en un caseriu i que mai no s'havia tingut. Aquesta nova nau durà per patró el cor sacratíssim de Jesús, qui farà alta honra inefable a la nostra terra volent morar en aquest nou sagrari. Moltes vegades ell identifica les construccions com una nau que porta cap a un fi celestial. En aquest cas t'ho està dient. Referent als materials també diu, el propietari del mas, bueno, per donar això aquesta pedra la trobem tot treballant i plantant la vinya. La partem a Montaguer, ne fem marges de les terres i les admirables barraques de voltes en sec, i si no, pedregals cairejat, com a dipòsit provisional. Són càlisses i conformades en tres, les terres així no són, com un dipòsit provisional, són càlisses conformades en tres. Les terres així no són fragments d'una roca major, sinó individus sencers que de cares globoses apareixen un cop, les trenquen, fetes per capes concèntriques. En elles dominen dues dimensions i per tant són planeres tan. No, però veus que està parlant d'una pedra miserable i li està donant aquí tot un embolcallament. I què dius? Però escolta'm, que és una pedra. Doncs ell no, ell ja ve una altra cosa. I mireu per dintre el que fa. Aquesta explosió de vent per fora és una cosa molt, molt sòbria, però per dintre és molt estable, és ple de joies, mostraré algunes, aquí ho veureu millor, aquesta és la part del cor, que està feta amb fusta també, que eren recollides de la brossa, no? I avui dia, oh, que bonic tot això, no? I en aquell moment, bueno, la gent quan ho veia, algú va tenir molts detractors, no? Fins i tot aquestes voltes, mira el color que li posa, senzill, però amb moltíssim color. I aquí hi ha també alguns... Ell no pot obviar mai posar pintura i cal·ligrafia. L'àngel, ja que no l'ha col·locat a dalt, el col·loca a dintre, sota d'una finestra, ja el tenim, l'àngel volant, amb les espigues per una banda, els últims de la vid, que per ell, doncs això, és el pa i el vi, és l'eucaristia, i a més s'ajunta amb el que era la base de l'economia d'aquests pagesos, que era el conreu de la vinya. I aquesta sí que és ja... Sí, hem d'acabar, a que sí? Tres minutets més, perquè aquesta és extraordinària. Tres minutets a Jujol. És molt interessant, jo la trobo horrorosa. Aquesta lampada que tinc jo la trobo horrorosa. A vosaltres us agrada? A que no? Alguns sí, però us diré, sabeu on està feta? Una és cartró, però per una altra banda està feta tot això que teniu aquí, és metall, però són pors de llet condensada. Sí, sí, rieu, però està aquí, dintre d'una església, i com aquest fa la tira de coses d'aquesta manera. Bé, ja per fer una cosa més curteta, només per mostrar, perquè també està aquí els pallaresos, de seguida a les cases rivals, no? Hi ha la casa Fortuny, hi ha Andreu Fortuny i la Soler, tampoc us volien quedar fora, no? I es van fer també remodelar. El que passa és que aquí les coses van anar més a poc, només va fer alguna coseta, sobretot la façana, i dels interiors molt poca cosa, no? Aquesta és la casa d'Andreu Fortuny, no us explico la història perquè vull arribar a aquesta de Montferri, que és la que està dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, perquè ja sabeu que Montserrat sempre ha estat un lloc de peregrinació, però depèn on estiguis queda una mica lluny. I aleshores aquí aquesta gent no tenia gaires possibilitats d'anar a Montserrat a veure la Morereta, doncs els hi farem aquí un temple, un santuari per poder peregrinar. Bé, avui el que es veu no té res a veure amb el que ell hagués fet, perquè va començar, ja us mostraré alguna cosa, queda molt bé, molt maca, molt interessant. Aquest sí que és un dibuix, un bosset, una secció d'aquesta obra, d'aquesta construcció, aquí la tenim acabada, però us mostraré una aèria que també està en el moment en què ell l'està fent, és molt interessant, perquè està posat, com us diria, en un solar, que si és com una gran plaça, està en un raconet, és un turonet que està una mica alçada aquí a Montferri. Jo no sé si us ho preguntar perquè es diu Montferri, ho sabeu? Perquè això ve de Monte Ferriorum, que en l'època romana hi havia mines de ferro. I si no, també es deia el lloc de Puig Tinyós. No és que la gent digués tinya, eh? És una altra cosa. Això venia de Podio Tinoso, és a dir, que estava una mica alçat, i era un lloc on es feia, es treballaven les tintures, eh? Es tenien coses. O sigui que no us penseu que la gent aquí tenia aquesta malaltia i per això no podien anar a Montserrat. Bé, doncs la qüestió la posa amb una punta, podríem dir, d'aquesta plaça oval, perquè li fa gràcia fer tota aquesta construcció que baixa. D'aquesta manera hi ha un tros, hi ha com una terrassa que no està a l'aire però està suportada per una mena de, podríem dir, porxos. I aquí és on està el cambril de la Verge. És el que teniu. Es va quedar inconclusa. En l'any 37 la cosa ja estava molt malament i amb la guerra ja no es va poder fer, però també el material és molt interessant perquè aquí la manera com la va fer és utilitzant el ciment de Portland i sorra, a més de crear un aglomerat en el que posaven ganga de carbó de les màquines del tren, que això que estrella, no?, i que s'estaven deixant en l'estació de Salomó. Per això té un color que és molt fosc, a part que la van cremar també, eh? Té un color fosc per al material que està utilitzant, o sigui, ja és que fins i tot el que treuen les deixalles del tren, l'agafa i el barreja i fa una construcció. I aquí teniu una vista aèria del que és això. Per què dic que no és exactament el que volia fer? Perquè als anys 70 es van posar, en aquell moment era el director de la Càtedra Gaudí, que era el Bonaventura Pasecó de Nonell, com era un gran expert, li van dir que si pogués acabar, oh, llavors m'he convidat, és clar que la va acabar, però no la va acabar tal com l'hagués acabat ell, no? Ell va fer la seva interpretació, bueno, la tenim, més o menys sembla, aquí tota aquesta mena de coses rodones, apuntades, representen els turons de Montserrat, però segons es veu, no té, mira, si vegeu aquest bosset d'ell, de Jujol, no té la mateixa categoria. L'altre sí que sembla una mola de Pasqua, però aquesta no, és una altra cosa, no? Però bueno, ell estava molt content, si va ser coda, que el cel sigui, era molt maco, era molt, mira, era vell meu, estava al davant de casa, no? Que és el que us deia, que això ha fet sortir el cambril i que s'aguantessin amb aquestes potes, no? Aquí. Tenim terreny, però mira, li agradava fer aquestes coses. La simetria li encantava i buscar solucions que fossin sumament espectaculars. L'interior no sabem ben bé, quan li van demanar que fes una maqueta per saber com seria, es va presentar amb un tros de fusta quadradet, va agafar dos filferros, es va clavar aquí, es va creuar i va dir això serà. Imagina els pobres pagesos com es van quedar i el capellà. no en tenien res, però bueno, com era el senyor d'això, era el senyor Jujol, pues que faci, no? I bueno, la veritat és que després tots ajudaven i tothom treballava, i avui és el que ha quedat. I bé, només és tornem als Pallaresos, que hi ha una altra casa que segurament també veureu, que és la casa Soler, del qual només va fer les reixes, que és una de les coses més interessants. La de Sant Salvador, que moltes coses que va fer en la parròquia de Sant Salvador, d'aquí també dels Pallaresos, és una obra una mica posterior que no es va acabar. La part més important era l'altar, però l'altar es va destruir. Només he trobat un interior en què la part de Jujol està aquí. No mireu això, mira aquesta senyora de Company Neta, no sé ni quan serà aquesta fotografia, però vaja, no m'havia fixat fins ara, eh? Bueno, doncs no la mireu, aquesta senyora. És aquí, és on és que es veu la plenament barroca. Bueno, i aquesta és la, més o menys, la ruta que vosaltres fareu. I, bueno, si voleu preguntar alguna cosa, jo estic encantada que me'n pregunteu, perquè com m'he deixat moltes coses, dic a veure si em deixen dir alguna cosa més. Però bé, en conclusió es veu això, no? Que és una personalitat que és fascinant dins de la seva brutalitat, no? D'aquesta manera de com treballa en coses extremadament
construïdes. Si algú vol fer una pregunta?
Hola, bona tarda. Jo volia fer una referència perquè he tingut la sort, de visitar la casa Planells en un open house i me la van ensenyar els dos arquitectes joves que viuen allà. Llavors, bueno, tu hauràs de saber que està fet també amb material barat perquè el Planells segurament n'hi va cobrar perquè era amic seu, però el primer pis que on tenia que viure el Planells i l'altre era per llogar, de 70 metres quadrats que tenia que tenir, ho va convertir en 120 metres quadrats amb un voladís i amb un altre amb un salter.
Sí.
Té una lluminositat allò
tremenda,
fantàstica. Llavors, volia fer referència que això no us ho han ensenyat en un open house l'últim que va haver-hi, però sí, ho van tornar a ensenyar.
Sí.
Vull dir, perquè és estar amb un xamfrà de
Francesc, sí,
i
Sicília.
Sí. I llavors els arquitectes ens van dir, això Jujol ja creu que va ser un antecessor del que després va ser la Bauhaus.
I tant.
Cases per viure, no?
Sí,
cases com el modernisme, cases per fer bonic, per fer la xuleria de que sóc el millor.
Sí.
No, cases per viure. Només volia dir això. Si sí, teniu oportunitat d'anar-la a veure,
sí,
val realment la pena.
Aquesta casa havia de ser més gran, perquè el senyor Planells primer tenia gairebé tota la mansana, tota la illa, però com li anaven malament els negocis, anava venent un tros. I el pobre Jujol a canviar el projecte. Després un altre tros. I al final li va quedar un tros que era gairebé triangular. I l'home, què faré, no? I bueno, doncs va fer una solució magnífica. No m'estranya que el Malcomís es quedés atontat a veure-la, perquè la veritat és que... Jo he estat a dintre també, perquè una col·lega meva tenia dintre una empresa i vaig entrar, no? I bueno, és també fantàstic. Dintre de lo petita que és que no te n'adones, perquè Jujó té aquest avantatge que d'espais petits sap treure molt de profit i sembla tot més gran del que és. Què més? Gràcies per l'aportació.
Ningú no vol preguntar res més? Doncs anem per acabada la conferència d'avui.
Moltes gràcies.